Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Milers de mestres i professors surten al carrer en el primer dia de vagues del sector de l'educació, mantenen l'exigència de millores laborals i salarials i rebutgen el pacte signat pel Departament amb Comissions Obreres i la UGT. Jordi Fortià.
Segons Educació, la vaga té un seguiment del 32% i els sindicats l'eleven fins al 70%. Avui han sortit als carrers els docents del Barcelonès i el Baix Llobregat i al llarg de la setmana ho faran a la resta de Catalunya. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, reclama tornar a negociar i des d'Educació, Ignasi Jiménez Renom ho descarta.
És el col·lectiu el qui parlarà i el qui pensem que al final farà seure el govern, que ara està dient que no vol negociar, però pensem que per responsabilitat, si realment valora el col·lectiu i realment vol donar resposta a les demandes del col·lectiu, sí o sí ha de seure a negociar.
Estem ja cercant aquest espai per dur a terme i implementar les primeres mesures. Per nosaltres és molt important que aquest acord aterri en els centres educatius i per tant nosaltres estem treballant per tal de poder-lo fer efectiu.
Primer dia d'obres als túnels del Garraf, que duraran 3 mesos. Hi ha afectacions a l'R2 Sud, als regionals, i s'ha previst un transport alternatiu amb autobusos.
Tant Renfe com la Generalitat s'han mostrat satisfet pel funcionament de l'alternativa, tot i que des de les plataformes de viatgers es queixen de manca d'informació.
Ràdio El Vendrell, Lolo García.
S'està desenvolupant en relativa normalitat, els busos estan funcionant amb el temps de viatge més o menys previst.
El govern espanyol aprovarà divendres el nou pla de mesures per compensar els efectes econòmics derivats de la guerra a l'Orient Mitjà.
Un paquet que validarà en un Consell de Ministres extraordinari i que inclourà accions estructurals i conjunturals, com ha detallat la ministra de Transició Ecològica, Sara Aguessen.
Tendremos ese plan de respuesta integral con medidas estructurales y medidas coyunturales. Primero, protección a los más vulnerables. En segundo lugar, aquellos sectores que están más expuestos, evidentemente los transportistas, el sector agrario, el sector pesquero. Y también, en general, medidas en el ámbito energético para todos los consumidores que se sientan afectados o que han tenido un impacto en este contexto. Y también medidas antifraude.
En cultura, la Pau serà l'eix principal de la propera temporada del Palau de la Música.
Un concert homenatge a Pau Casals serà l'encarregat d'inaugurar-la dintre del cicle de concerts extraordinaris. Juntament amb Palau 100, Òpera i Grans Veus, s'oferiran 35 recitals. Joaquim Uriac és el president de la Fundació Orfeó Català, Palau de la Música Catalana.
En un moment històric com l'actual, marcat per tensions bèl·liques i per incerteses arreu del món, en tots els continents on anem trobem tensions bèl·liques, doncs des del Palau volíem reivindicar precisament el paper de la música com un espai de trobada, un espai de diàleg, un espai de convivència.
I en esport, Jordi Cervantes, l'Espanyol es vol retrobar amb la victòria.
Les blanquiblaves tanquen la 22a jornada de la Lliga F rebent l'Eibar a la ciutat esportiva d'Ani Jarque a partir de les 8 del vespre. Les de Sara Monforte, que sumen 5 jornades sense guanyar, esperen imposar-se a un rival directe que encadena 6 derrotes consecutives. Un triomf aproparia a les Periques a l'objectiu de la salvació quan faltarien 8 jornades per tancar la Lliga. I el conseller d'Esports, Berni Álvarez, ha confirmat que els i les patinadores de grups de show han entrat dins dels criteris de l'alt rendiment català.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Comença la setmana amb moltíssima tranquil·litat i déu-n'hi-do avui com s'ha tornat a enfilar la temperatura. Almenys la màxima ha acabat sent molt suau i en moltes poblacions, fins i tot al Pirineu, hem fregat els 20 o 21 graus de màxima aquesta tarda, sempre amb un matí que sí que ha començat ben fred, per tant, típica jornada gairebé ja de primavera, amb aquesta clara diferència de temperatura matinal i després la que hi ha hagut a la tarda. Una altra vegada, a hores d'ara, va baixant la temperatura i això ens fa pensar que una altra vegada també, aquesta matinada i demà al matí, l'ambient serà força fresquet. Hi haurà fins i tot algunes gelades a la Catalunya central, a la vall del Llobregat, també cap a les valls del Pirineu i a prop de la costa entre els 5 i els 10 graus. Demà, com a novetat, al matí, amb alguna boira molt localitzada, això sí, en alguns racons del Ter, també de la Catalunya central o del mig Segre. Boires que es desfaran de seguida, la tarda serà molt assolellada i una altra vegada amb diferència clara de temperatura. La tarda del dimarts molt suau. Estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, Lali, bona tarda. Doncs, de moment, aquesta hora destaca, per una banda, la Pota Nord, la B20, es manté de moment amb quilòmetre, quilòmetre i mig d'aturades intermitents entre Santa Coloma de Gramenet i el Nus de la Trinitat, en sentit Barcelona. Per tant, la C58, tres quarts de mateix, aquests últims quilòmetre i mig, dos quilòmetres entre Torre Baró i el Nus de la Trinitat, d'entrada també amb força lentitud i algunes aturades. Són les principals vies ara mateix que presenten més volum. A la resta, més enllà d'alguns punts, alguns trams amb intensitat, de trams afectats per obres, a la resta, com dèiem, de moment sense gaire complicacions. És tot, bona tarda.
A Catalunya tenim tot tipus de butaques. I a totes ens hi emocionem. Aquest 21 de març omplim-les fins que no quedi cap butaca buida. 21 de març, cap butaca buida. Més informació a capbutacabuida.cat.
What is jazz? Vine a descobrir què és el jazz a Terrassa. Del 6 al 27 de març, prop de 60 activitats al 45è Festival Jazz Terrassa. Figures internacionals, talent de casa i noves veus per a un jazz en constant evolució. Diversitat i llibertat creativa en un festival diferent, trencador i atrevit. Més informació a jazzterrassa.org.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Milers de mestres i professors han sortit al carrer en el primer dia de vagues del sector de l'educació. Mantenen l'exigència de millores laborals i salarials i rebutgen el pacte signat pel Departament amb Comissions Obreres i la UGT.
Avui han sortit al carrer els docents del Barcelonès i el Baix Llobregat i al llarg de la setmana ho faran a la resta de Catalunya. Segons Educació, la vaga té un seguiment del 32% i els sindicats l'eleven fins al 70%. Convocats per USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical mantenen la demanda de millores salarials, rebaixa de ràtios i més suport a la inclusió.
La d'aquesta setmana és la segona onada de protestes del sector de l'ensenyament. Des de principi d'any, els docents ja van sortir al carrer a mitjans de febrer per fer sentir el seu malestar. Esther Minguell.
8.200 segons la Guàrdia Urbana i 25.000 segons els sindicats han participat a la manifestació pel centre de Barcelona des de la plaça Urquinaona i fins a Sant Jaume després d'un matí de mobilitzacions. Han fet talls de carreteres, concentracions davant d'institucions i centres educatius. Amb diferents lemes, càntics i pancartes han seguit reclamant més recursos per la inclusió, una baixada real de ràtios d'alumnes a les aules i un augment salarial. S'han sentit també moltes crítiques a l'acord d'educació amb la UGT i Comissions Obreres que consideren totalment insuficient. Els sindicats convocants de la protesta, USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical, valoren la mobilització d'avui com a històrica. La portaveu del sindicat USTEC, Yolanda Segura, reclama al govern que els escolti i s'assegui a negociar.
És el col·lectiu el qui parlarà i el qui pensem que al final farà seure el govern, que ara està dient que no vol negociar, però pensem que per responsabilitat, si realment valora el col·lectiu i realment vol donar resposta a les demandes del col·lectiu, sí o sí ha de seure a negociar amb la representació majoritària del col·lectiu i sí o sí ha d'escoltar la veu del col·lectiu.
Les vagues estan convocades per tota la setmana, són per territoris fins dijous i divendres una aturada de classes a tot Catalunya. Demà les mobilitzacions es faran a les comarques tarragonines, Terres de l'Ebre i el Penedès.
Doncs precisament el professorat del Baix Penedès ha organitzat per aquest dilluns un seguit d'activitats com a preludi a aquesta vaga que tindrà lloc demà al conjunt del Penedès, a més del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, com sentíem. Els docents celebraran durant tota la nit una assemblea de coordinació per les protestes de dimarts, una xerrada sobre les lluites dels 80, el sector i una tancada a l'Institut Baix Penedès del Vendrell. El Vendrell Televisió, Lolo García.
Professors i professores del Baix Penedès soparan plegats al centre per posteriorment passar la nit junts. Tot plegat per fer ben visibles els quatre punts cardinals de les seves reivindicacions. Recursos per a una escola inclusiva, actualització dels sous després de 24 anys congelats, reducció de la burocràcia i, com a eix central, segons Jordi Martí, professor de l'Institut Baix Penedès del Vendrell, rebaixa dràstica de les ràtios.
No pot ser que tinguem aquí 38 alumnes en una classe de batxillerat, 35 en una altra. Això no, és impossible. possible. Cap de les persones que està al capdavant del departament s'atreviria a arribar a una classe amb la meitat d'alumnes. Nosaltres arribem al doble. És un repte que els hi fem, que vinguin aquí un dia i vinguin a fer classe amb una classe de 38 alumnes. A veure si aconsegueixen dir hola.
Els docents del Baix Penedès asseguren que secundaran en massa la vaga de demà, tot destacant que bona part de la comarca s'han hagut de sortejar els serveis mínims. Unes protestes que passen per exigir al govern de la Generalitat la destinació del 6% del seu pressupost per ensenyament, si fa no fa el doble del que s'esmerça ara mateix.
I enmig de tot plegat, Educació ha començat a presentar ja l'acord de país per l'educació tancat amb comissions i la UGT als directors dels centres educatius.
Tot i les noves mobilitzacions, Ignasi Jiménez Renom, secretari de Millora Educativa, ha insistit que la negociació està tancada i que el departament vol començar a implementar les primeres mesures de l'acord com més aviat millor.
Nosaltres estem en un escenari diferent, estem ja cercant aquest espai per dur a terme i implementar les primeres mesures. Per nosaltres és molt important que aquest acord aterri en els centres educatius i per tant nosaltres estem treballant per tal de poder-lo fer efectiu tan ràpidament i amb total celeritat tan aviat com sigui possible.
I davant d'aquesta reivindicació, el govern assegura que sense pressupostos no podrà pagar nòmines als mestres, Mossos, bombers i la resta de personal públic.
A més, demana responsabilitat a Esquerra Republicana perquè, sense comptes, diuen, les mesures pal·liatives per la guerra a l'Orient Mitjà seran més fiables.
Mont Carvajal.
Quan falten 5 dies pel debat de les esmenes a la totalitat dels pressupostos, el govern redobla la pressió cap a Esquerra Republicana perquè els aprovi, amb dos arguments. D'una banda, perquè es podran aprovar més mesures anticrisi per la guerra, i de l'altra, perquè les nòmines dels funcionaris perillarien a partir del maig. Ho ha dit la consellera d'Economia, Alicia Romero, en la setmana que els mestres fan vaga.
Estem en aquests moments doncs, en una situació difícil perquè ni tenim pressupost ni tenim suplements, no? I per això jo insisteixo en que si això segueix així tindrem dificultats per pagaments, sobretot per capítol 1, que vol dir nòmines. I, en fi, haurem de retenir crèdits dels departaments per poder fer front al més important, que és pagar a mestres, bombers, metges, Mossos o agents rurals.
Romero ha afegit que aprovar-los al juny seria molt tard i també ha descartat que el govern el retiri. De fet, s'ha mostrat optimista d'arribar a un acord amb Esquerra Republicana abans de divendres. Queden dies, moltes hores i molts segons, ha dit.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Entre resignats i un punt enfadats, així han viscut bona part dels passatgers de Renfe el primer dia de pla alternatiu a Rodalies i Regionals arran de les obres al túnel del Garraf. Tant Renfe com la Generalitat s'han mostrat satisfets pel funcionament del pla alternatiu, tot i que des de les plataformes de viatgers es queixen de manca d'informació. Ràdio El Vendrell, Lolo García.
Un pla alternatiu que, segons el portaveu de Renfe Catalunya, Antonio Carmona, s'ha anat desenvolupant sense grans incidències.
S'està desenvolupant en relativa normalitat, els busos estan funcionant amb el temps de viatge més o menys previst.
Per tal de garantir la mobilitat entre Sant Vicenç i el Prat, s'han reforçat les línies de bus interurbà. Una alternativa, això sí, sempre supeditada a la preferència pel servei ferroviari, segons apunta la directora general de Transports i Mobilitat de la Generalitat, Susi López.
La Generalitat també, conjuntament amb Renfe, ha previst un fort als serveis interurbans per carretera pel cas de que l'oferta ferroviària no fos suficient.
Pel que fa als usuaris, sobre el paper es considera una bona fórmula, malgrat que es critica la manca d'informació oferta als viatgers, tal com assegura la portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies, Anna Gómez.
No s'ha preparat a la gent. Jo avui, per exemple, m'he trobat amb un tren amb gent que no sabia que havia un tall, amb un àudio que informava que no se l'entenia, i l'únic àudio que s'entenia era el que et deia que aquell tren anava a Barcelona.
Tant des de Renfe com la mateixa Generalitat s'han compromès a analitzar a fons el resultat d'aquesta primera jornada del pla i corregir totes aquelles incidències que es puguin detectar.
Unes obres que s'allargaran fins al juny i que obligaran a circular per via única entre les estacions del Garraf i Sitges. Volem saber com han viscut al matí els usuaris de comarca. Canal Blau, Carles Monasterio.
Des d'avui només circulen dos trens per hora i sentit en via única entre les estacions de Sitges i Garraf. La Generalitat ha decretat un pla de transport alternatiu amb autobusos que s'han duplicat o triplicat en hores punta, tot i que des de la comarca es considera insuficient. Alguns dels usuaris avui no sabien que s'iniciaven les obres, mentre que d'altres, la majoria, ho viuen amb resignació.
Decían que havien más trenes por hora, de momento no ha pasado ninguno, pero vamos a ver.
He agafat el tren a Castelldefels i he vingut fins a Garraf. I a Garraf he d'agafar un altre per anar fins a Sant Vicenç perquè no para en la Sant Vicenç.
Jo he sortit abans perquè potser triava més, però és que potser estic veient que potser arribaré tard i tot, imagina't.
L'objectiu de les obres que estan actuant al túnel del costat de mar és preservar la durabilitat de la línia i prevenir els efectes de la corrosió marina i de l'onatge que tenen un impacte directe en aquest tram.
El govern espanyol aprovarà finalment aquest divendres el nou pla de mesures per compensar els efectes econòmics derivats de la guerra a l'Orient Mitjà.
Un paquet que validarà en un Consell de Ministres extraordinari i que inclourà accions estructurals i conjunturals, com ha detallat la ministra de Transició Ecològica.
Jordi Casino.
Des de Brussel·les, on aquest dilluns ha participat en una reunió de ministres d'Energia de la Unió Europea, Sara Hagesen ha detallat que el pla inclourà tot un seguit de mesures per protegir els ciutadans més vulnerables i també els sectors més afectats per la pujada dels preus, com ara els transportistes, els pagesos o els pescadors.
Tendremos ese plan de respuesta integral con medidas estructurales y medidas coyunturales. Primero, protección a los más vulnerables. En segundo lugar, a aquellos sectores que están más expuestos, evidentemente los transportistas, el sector agrario, el sector pesquero y también, en general, medidas en el ámbito energético para todos los consumidores que se sientan afectados o que han tenido un impacto en este contexto y también medidas antifraude, ¿no? Evitar el fraude, que todo este paquete de actuaciones realmente llegue a los consumidores finales.
Unes mesures que l'executiu espanyol continuarà negociant durant aquesta setmana amb els agents socials i que no inclouria una reducció de l'IVA dels aliments o una bonificació generalitzada del preu dels carburants, com la que es va aplicar ara fa 4 anys per pal·liar els efectes de la guerra d'Ucraïna.
Pel que fa al conflicte, el govern espanyol rebutja enviar vaixells de guerra a l'estret d'Ormuz per facilitar el trànsit a la zona, com ha defensat la cap de la diplomàcia europea, Caja Kallas.
El ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, ha tornat a fer una crida a la desescalada del conflicte i considera que una solució purament militar mai no comportarà democràcia, estabilitat ni prosperitat econòmica i que aquesta hauria de ser la postura que hauria d'adoptar la Unió Europea.
España en lo que está es en la desescalada. No hay que hacer nada que añada todavía más tensión, más escalada. Lo que hay que hacer es que cesen los bombardeos, que cesen los lanzamientos de misiles sobre todos los países de Oriente Medio y que volvamos a la mesa de negociación. La solución puramente militar nunca es realmente una solución.
Un Álvarez que ha qualificat de vergonya per a la humanitat la situació que s'està vivint actualment al Líban.
Una situació que s'ha repetit avui amb Israel llançant operacions terrestres selectives al sud del Líban contra la milícia Hezbollah.
Segons l'exèrcit israelià, les operacions inclouen un desmantellament d'una infraestructura considerada terrorista i l'eliminació de combatents que operen a l'àrea.
Tornant a la política nacional, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, torna a apel·lar als acords amb Vox després dels resultats electorals a Castella i Lleó.
Segons Feijóo, l'única opció d'estabilitat és un govern del PP amb el suport de l'ultradreta. El president popular ha reclamat a Santiago Abascal el suport del seu partit per a governar i apostar pel canvi polític a Espanya. I des del PSOE, la seva portaveu, Montse Mínguez, ha denunciat que Feijóo blanqueja l'ultradreta.
Ya está bien, porque ya le fallamos a la gente en julio de 2023 y no podemos volver a fallar. La estabilidad no es una concesión al Partido Popular, es una obligación con los ciudadanos. La gobernabilidad no es un favor a un partido, es el respeto que le debemos a la mayoría.
Y la preocupación principal que tienen que tener es que dependen de la ultraderecha y que los pactos con la ultraderecha no son gratis.
Recordem que el PP ha guanyat les eleccions a Castella i Lleó, però es queda lluny de la majoria absoluta i depèn de Vox. La candidatura del popular Alfonso Fernández Mañueco ha assolit 33 escons, dos més que en els darrers comicis. També ha millorat el PSOE, passant dels 28 a 30 procuradors, però sense cap possibilitat de governar.
I encara en clau política, el Tribunal Superior de Justícia del País Valencià rebutja investigar l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, per la gestió de la Dana.
El Tribunal no aprecia en l'exposició que la instructora va plantejar un fonament sòlid i objectiu que mostri que els fets descrits revesteixen caràcter de delicte. El ple de l'alt tribunal ha descartat obrir una causa contra Mazón per unanimitat dels seus 5 membres. Segons ells, l'expresident no té posició de garant perquè la legislació no li atribueix deures específics a la gestió de l'emergència.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha encapçalat avui l'acte inaugural de l'ampliació de l'Hospital del Mar de Barcelona. Entre les principals novetats hi ha 4 nous quiròfans d'alta complexitat. La inversió pública global ha estat de 161 milions d'euros. Maite Polo.
Els 4 nous quiròfans començaran a funcionar al maig. Tenen tecnologia punta i 2 d'ells tenen incorporada en una petita sala adjacent una màquina per fer ressonàncies magnètiques, per exemple, per a les cirurgies neurològiques. També s'estrena una nova àrea per fer endoscòpies, una planta materno-infantil amb habitacions i un sistema de farmàcia únic al món que funciona amb un magatzem robotitzat. Digitalitza tota la cadena de control del medicament des que entra a l'hospital fins que se subministra al pacient. Totes aquestes noves instal·lacions instal·lacions en un nou espai de més de 20.000 metres quadrats que s'afegeixen als que ja té l'Hospital del Mar. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha visitat els nous espais, acompanyat de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i altres autoritats, i ha fet el següent parlament.
A vegades han sentit a dir vostès, la gent d'aquí se'n va fora, venen. Ens ha ensenyat el quiròfan, el doctor Caro Amarres, que està aquí, que ve d'Itàlia, i ve aquí. Talent crida talent.
La primera ampliació de l'Hospital del Mar va ser el 2017. Aquesta és la segona i el pròxim repte, diuen els seus responsables, és la fase tercera de l'ampliació. Ara bé, falta el finançament, més de 180 milions d'euros que esperen aconseguir i que sigui una realitat als anys 2030-2031.
I l'Ajuntament de Barcelona invertirà 15 milions d'euros més en el Pla de Regeneració Urbana del barri del Besòs i el Maresme. D'aquesta manera es concreta un dels acords assolits entre el govern de Jaume Collboni i els republicans durant les negociacions del pressupost municipal.
Les principals mesures contemplen millorar la seguretat dels habitatges, accelerar els projectes de rehabilitació, augmentar la dotació d'habitatges per al reallotjament de les famílies dels blocs afectats i la creació d'una oficina d'atenció al veïnat. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
Parlem d'un paquet de mesures per reforçar la intervenció immediata al barri, de millorar l'atenció de proximitat al veïnat o per fer un nou impuls de la inspecció i el seguiment del parc d'habitatge, especialment allà on encara no s'havia pogut arribar. Des del govern estem absolutament convençuts que són mesures, i l'objectiu és molt important, realistes i que tenen i tenim capacitat d'adoptar de manera immediata.
En cultura, la Pau serà l'eix principal de la propera temporada del Palau de la Música. Un concert homenatge a Pau Casals serà l'encarregat d'inaugurar-la dintre del cicle de concerts extraordinaris. David Navarro.
La temporada recorrerà diverses efemèrides, així la commemoració dels 200 anys de la mort de Ludwig van Beethoven fa que la seva obra tingui una presència destacada a la programació, amb una integral de les seves sinfonies. També es celebraran els 150 anys del naixement de Pau Casals amb un concert inaugural d'homenatge al compositor com a referent internacional de la Pau. De fet, com ha explicat el president de la Fundació Orfeó Català Palau de la Música, Joaquim Uriach, aquest valor serà l'eix principal de la temporada.
En un moment històric com l'actual, marcat per tensions bèl·liques i per incerteses arreu del món, en tots els continents on anem trobem tensions bèl·liques, doncs des del Palau volíem reivindicar precisament el paper de la música com un espai de trobada, un espai de diàleg, un espai de convivència.
En total, 35 concerts, amb la presència de directors com Theodore Currensis, John Elliot Gardiner o Simon Rattle, i veus com la de Nadine Sierra, Cecilia Bartoli o Juan Diego Flores, amb projectes de país com la Missa Solemnis amb Jordi Savall o una òpera de Handel amb Dani Espasa i Vespres d'Arnadí.
I la gran triomfadora de la nit dels Oscars ha estat Una batalla tras otra, que s'han dut 6 estatuetes de les 13 a les quals optava, entre les quals la de millor pel·lícula i millor direcció per Paul Thomas Anderson.
El film d'Oliver Laxe ha vist com l'Acadèmia de Hollywood premiava Valor sentimental com a millor pel·lícula internacional, mentre que Fórmula 1, la pel·lícula, ha obtingut el premi al millor so, el qual també optava Sirat. Pel que fa a Los Pecadores, que arrencava la nit com la més nominada de la història dels Oscars, amb 16 candidatures, s'han dut 4 premis, el de millor actor per a Michael B. Jordan, guió original, fotografia i banda sonora. El guardó a la millor actriu ha estat per Jesse Buckley per Hamlet.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, Lali. L'Espanyol tanca la 22a jornada de la Lliga F rebent l'Eibar a la Ciutat Esportiva Dani Jarque a partir de les 8 del vespre. Les de Sara Monforte, que sumen 5 a guanyar, esperen imposar-se a un rival directe que encadena 6 derrotes consecutives. Un triomf aproparia les periques de l'objectiu de la salvació quan faltarien 8 jornades per tancar la Lliga. Escoltem a l'entrenadora de l'Espanyol amb ganes de retrobar-se amb la victòria.
En línia general és un equip molt semblant. Sí que és veritat que crec que, bueno, que en especial té les coses encara més clares. Sí que venen també amb una dinàmica negativa, però per mi això mai és important. És un equip que té ganes de sumar. Esperem un equip que domina molt bé totes les facetes del joc, sobretot en aquesta verticalitat, en aquest bloc, que canvia també a pressió alta en molts moments. Crec que és un equip complicat perquè es defensa molt bé, rep pocs gols.
El Barça segueix líder. Aquesta jornada s'imposava 0-2 al Deportivo. El Badalona Women va perdre 0-4 amb el Granada. Per cert, que ja es coneix l'horari del clàssic a la Lliga entre el Madrid i el Barça, serà diumenge 29 de març a les 9 de la nit. Un duel que es disputarà justament enmig dels quarts de final de la Champions, que també enfrontarà a blaugranes i blanques. Per cert, que l'actualitat del dia també ens porta que el conseller d'Esports, Berni Álvarez, ha confirmat que el patinatge artístic entra a formar part dels criteris de l'alt rendiment català. Escoltem Benjamí Pons, és el president de la Federació Catalana de Patinatge, i Berni Álvarez, el conseller d'Esports.
Suposa el reconeixement d'una disciplina que per la seva pràctica necessita molt de talent i que ha lograt grans èxits per l'esport català. A partir d'ara podrem treballar amb els nostres patinadors i les nostres patinadores per tal de que puguin accedir als serveis que tenen els esportistes d'alt nivell.
Això significarà poder entrar dintre del programa d'ajuts universitaris que podem durant la seva carrera per poder tenir facilitats a l'hora de desenvolupar la seva carrera universitària, també a l'hora dels serveis que dona l'alt nivell català i també entrar al futur programa d'ajuts i premis per reconeixements d'èxits esportius.
El cap de setmana ens deixava la reelecció a la presidència del Barça de Joan Laporta pels propers 5 anys. El president blaugrana va guanyar amb un 68,18% per als 29,78% que va rebre de vots l'altre candidat, en Víctor Font. Enmig de la jornada de votacions, el Barça va jugar a l'Spotify Camp Nou davant el Sevilla, golejant-lo per 5-2. Els de Hansi Flick mantenen els 4 punts d'avantatge respecte al Real Madrid i ja preparant la tornada als vuitens de final de la Champions aquest dimecres contra el Newcastle. I també l'Espanyol va jugar ahir, va caure 2-1 al camp del Mallorca i encadena 11 partits consecutius sense guanyar.
Gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Les esteles dels avions ens fumiguen.
Fake.
Les vacunes provoquen autisme.
Fake.
Canvi climàtic? Sempre ha fet calor.
Fake.
La Terra és plana.
Fake. Detecta les fakes de les news i trenca la cadena. Consulta diva.cat/desinformació. Diputació de Barcelona.
Sabies que...
Una curiositat molt interessant és que Saturn podria flotar sobre l'aigua, almenys en teoria. El planeta Saturn és el segon més gran del sistema solar, però té una característica sorprenent. La seva densitat mitjana és menor que la de l'aigua. La densitat de Saturn és d'uns 0,69 grams per centímetre cúbic, mentre que la de l'aigua és d'aproximadament 1 gram per centímetre cúbic. En física, això vol dir que si existís un oceà prou gran, Saturn podria surar-hi, igual que ho fa una pilota en una piscina. Això passa perquè Saturn està format principalment per gasos molt lleugers, sobretot hidrogen i heli. No té una superfície sòlida com la Terra, sinó una enorme atmosfera que es va tornant cada vegada més densa cap a l'interior del planeta. Evidentment, aquesta situació és només teòrica, ja que no existeix cap oceà prou gran per contenir un planeta sencer. Però aquesta curiositat ajuda a entendre millor com funcionen conceptes físics com la densitat i la flotabilitat. Tot plegat mostra que, malgrat la seva mida colossal i els seus famosos anells, Saturn és en realitat un planeta sorprenentment lleuger si el comparem amb molts altres cossos del sistema solar.
El diccionari Termcat.
Paraules noves que ja pots dir.
Locució. Acció de comunicar verbalment una informació o la relació d'un esdeveniment, especialment per ràdio o televisió.
Notícies en xarxa.
Les notes dels alumnes catalans en les proves de competències bàsiques que han millorat aquest curs...
Informalment, fa molts anys que en àmbits especialitzats, com ara els estudis de ràdio, es parla de locució amb normalitat, com un terme derivat del verb locutar, que n'expressa l'acció o efecte. Si el locutor, que és qui parla, locuta, és a dir, posa veu a un text, té tot el sentit que allò que diu o llegeix es reconegui com a locució, que és una forma que també fan anar altres llengües llatines, com el castellà o el portuguès.
Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa a més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Milers de mestres i professors surten al carrer en el primer dia de vagues del sector de l'educació, mantenen l'exigència de millores laborals i salarials i rebutgen el pacte signat pel Departament amb Comissions Obreres i la UGT. Jordi Fortià.
Segons Educació, la vaga té un seguiment del 32% i els sindicats l'eleven fins al 70%. Avui han sortit al carrer els docents del Barcelonès i el Baix Llobregat i al llarg de la setmana ho faran a la resta de Catalunya. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, reclama tornar a negociar i des d'Educació, Ignasi Jiménez Renom ho descarta.
És el col·lectiu el qui parlarà i el qui pensem que al final farà seure el govern, que ara està dient que no vol negociar, però pensem que per responsabilitat, si realment valora el col·lectiu i realment vol donar resposta a les demandes del col·lectiu, sí o sí ha de seure a negociar.
Estem ja cercant aquest espai per dur a terme i implementar les primeres mesures. Per nosaltres és molt important que aquest acord aterri en els centres educatius i per tant nosaltres estem treballant per tal de poder-lo fer efectiu.
Primer dia d'obres als túnels del Garraf, que duraran 3 mesos. Hi ha afectacions a l'R2 Sud, als regionals, i s'ha previst un transport alternatiu amb autobusos.
Tant Renfe com la Generalitat s'han mostrat satisfets pel funcionament de l'alternativa, tot i que des de les plataformes de viatgers es queixen de manca d'informació. Antonio Carmona és el portaveu de Renfe.
S'està desenvolupant en relativa normalitat, els busos estan funcionant amb el temps de viatge més o menys previst.
El govern espanyol aprovarà divendres el nou pla de mesures per compensar els efectes econòmics derivats de la guerra a l'Orient Mitjà.
Un paquet que validarà en un Consell de Ministres extraordinari i que inclourà accions estructurals i conjunturals, com ha detallat la ministra de Transició Ecològica, Sara Egessen.
Tendremos ese plan de respuesta integral con medidas estructurales y medidas coyunturales. Primero, protección a los más vulnerables. En segundo lugar, aquellos sectores que están más expuestos, evidentemente los transportistas, el sector agrario, el sector pesquero y también, en general, medidas en el ámbito energético para todos los consumidores que se sientan afectados o que han tenido un impacto en este contexto y también medidas antifraude.
En cultura, la Pau serà l'eix principal de la propera temporada del Palau de la Música.
Un concert homenatge a Pau Casals serà l'encarregat d'inaugurar-la dintre del cicle de concerts extraordinaris. Juntament amb Palau 100, Òpera i Grans Veus s'oferiran 35 recitals. Joaquim Uriach és el president de la Fundació Orfeo Català Palau de la Música Catalana.
En un moment històric com l'actual, marcat per tensions bèl·liques i per incerteses arreu del món, en tots els continents on anem trobem tensions bèl·liques, doncs des del Palau volíem reivindicar precisament el paper de la música com un espai de trobada, un espai de diàleg, un espai de convivència.
I en esport, Jordi Cervantes, l'Espanyol es vol retrobar amb la victòria.
Les blanquiblaves tancant la 22a jornada de la Lliga F rebent l'Eibar a la ciutat esportiva Dani Jarque a partir de les 8 del vespre. Les de Sara Monforte, que sumen 5 jornades sense guanyar, esperen imposar-se a un rival directe que encadena 6 derrotes consecutives. Un triomf aproparia les periques a l'objectiu de la salvació quan faltarien 8 jornades per tancar la Lliga. I el conseller d'Esports, Berni Álvarez, ha confirmat que el patinatge artístic entra dins dels criteris de l'alt rendiment català.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, Plana de Serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Comença la setmana amb moltíssima tranquil·litat i déu-n'hi-do avui com s'ha tornat a enfilar la temperatura. Almenys la màxima ha acabat sent molt suau i en moltes poblacions, fins i tot al Pirineu, hem fregat els 20 o 21 graus de màxima aquesta tarda, sempre amb un matí que sí que ha començat ben fred, per tant, típica jornada gairebé ja de primavera, amb aquesta clara diferència de temperatura matinal i després la que hi ha hagut a la tarda. Una altra vegada, a hores d'ara, va baixant la temperatura i això ens fa pensar que una altra vegada també, aquesta matinada i demà al matí, l'ambient serà força fresquet. Hi haurà fins i tot algunes gelades a la Catalunya central, a la vall del Llobregat, també cap a les valls del Pirineu i a prop de la costa entre els 5 i els 10 graus. Demà, com a novetat, al matí, amb alguna boira molt localitzada, això sí, en alguns racons del Ter, també de la Catalunya central o del Mig Segre. Boires que es desfaran de seguida, la tarda serà molt assolellada i una altra vegada amb diferència clara de temperatura. La tarda del dimarts molt suau. Estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Doncs la circulació ha millorat molt en aquesta darrera mitja hora i la veritat és que en general es pot anar circulant ja força bé. Queden puntualment algunes aturades, en el cas, per exemple, de la ronda de dalt just en el seu inici, a l'altura de Trinitat, segurament per una incidència en aquest punt en sentit Llobregat perquè li ha fet el trànsit en aquesta ronda i també la ronda litoral ja va força bé. En general, també, a la majoria de punts de vies, sobretot de l'àrea metropolitana de Barcelona. És tot. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Milers de mestres i professors han sortit al carrer en el primer dia de vagues del sector de l'educació. Mantenen l'exigència de millores laborals i salarials i rebutgen el pacte signat pel Departament amb Comissions Obreres i la UGT.
Avui han sortit al carrer els docents del Barcelonès i el Baix Llobregat i al llarg de la setmana ho faran la resta de Catalunya. Segons Educació, la vaga té un seguiment del 32% i els sindicats l'eleven fins al 70%. Convocats per USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical mantenen la demanda de millores salarials, rebaixa de ràtios i més suport a la inclusió.
La d'aquesta setmana és la segona onada de protestes del sector de l'ensenyament. Des de principi d'any, els docents ja van sortir al carrer a mitjans de febrer per fer sentir el seu malestar. Esther Minguell.
8.200 segons la Guàrdia Urbana i 25.000 segons els sindicats han participat a la manifestació pel centre de Barcelona des de la plaça Urquinaona i fins a Sant Jaume després d'un matí de mobilitzacions. Han fet talls de carreteres, concentracions davant d'institucions i centres educatius. Amb diferents lemes, càntics i pancartes han seguit reclamant més recursos per la inclusió, una baixada real de ràtios d'alumnes a les aules i un augment salarial. S'han sentit també moltes crítiques a l'acord d'educació amb la UGT i Comissions Obreres que consideren totalment insuficient. Els sindicats convocants de la protesta, USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical, valoren la mobilització d'avui com a històrica. La portaveu del sindicat USTEC, Yolanda Segura, reclama al govern que els escolti i s'assegui a negociar.
És el col·lectiu el qui parlarà i el qui pensem que al final farà seure el govern, que ara està dient que no vol negociar, però pensem que per responsabilitat, si realment valora el col·lectiu i realment vol donar resposta a les demandes del col·lectiu, sí o sí ha de seure a negociar amb la representació majoritària del col·lectiu i sí o sí ha d'escoltar la veu del col·lectiu.
Les vagues estan convocades per tota la setmana, són per territoris fins dijous i divendres hi haurà una aturada de classes a tot Catalunya. Demà les mobilitzacions es faran a les comarques tarragonines, Terres de l'Ebre i el Penedès.
I enmig de tot plegat, Educació ha començat a presentar l'acord de país per l'educació tancat amb Comissions i la UGT als directors dels centres educatius.
Tot i les noves mobilitzacions, Ignasi Jiménez Renom, secretari de Millora Educativa, ha insistit que la negociació està estancada i que el departament vol començar a implementar les primeres mesures de l'acord com més aviat millor.
Nosaltres estem en un escenari diferent, estem ja cercant aquest espai per dur a terme i implementar les primeres mesures. Per nosaltres és molt important que aquest acord aterri en els centres educatius i per tant nosaltres estem treballant per tal de poder-lo fer efectiu tan ràpidament i amb total celeritat tan aviat com sigui possible.
I davant d'aquesta reivindicació, el govern també assegura que sense pressupostos no podrà pagar nòmines als mestres, ni als Mossos, ni als bombers, ni a la resta de personal públic.
A més, demana responsabilitat a Esquerra Republicana perquè, sense comptes, diuen mesures pal·liatives per la guerra a l'Orient Mitjà seran més febles.
Mont Carvajal.
Quan falten 5 dies pel debat de les esmenes a la totalitat dels pressupostos, el govern redobla la pressió cap a Esquerra Republicana perquè els aprovi, amb dos arguments. D'una banda, perquè es podran aprovar més mesures anticrisi per la guerra, i de l'altra, perquè les nòmines dels funcionaris perillarien a partir del maig. Ho ha dit la consellera d'Economia, Alícia Romero, en la setmana que els mestres fan vaga.
Estem en aquests moments doncs, en una situació difícil perquè ni tenim pressupost ni tenim suplements. No? I per això jo insisteixo en que si això segueix així tindrem dificultats per pagaments, sobretot per capítol 1, que vol dir nòmines. I, en fi, haurem de retenir crèdits dels departaments per poder fer front al més important, que és pagar a mestres, bombers, metges, Mossos o agents rurals.
Romero ha afegit que aprovar-los al juny seria molt tard i també ha descartat que el govern el retiri. De fet, s'ha mostrat optimista d'arribar a un acord amb Esquerra Republicana abans de divendres. Queden dies, moltes hores i molts segons, ha dit.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Entre resignats i un punt enfadats, així han viscut bona part dels passatgers de Renfe el primer dia de pla alternatiu a Rodalies i Regionals arran de les obres al túnel del Garraf. Tant Renfe com la Generalitat s'han mostrat satisfets pel funcionament del pla alternatiu, tot i que des de les plataformes de viatgers es queixen de manca d'informació. Ràdio El Vendrell, Lolo García.
Un pla alternatiu que, segons el portaveu de Renfe Catalunya, Antonio Carmona, s'ha anat desenvolupant sense grans incidències.
S'està desenvolupant en relativa normalitat, els busos estan funcionant amb el temps de viatge més o menys previst.
Per tal de garantir la mobilitat entre Sant Vicenç i el Prat, s'han reforçat les línies de bus interurbà. Una alternativa, això sí, sempre supeditada a la preferència pel servei ferroviari, segons apunta la directora general de Transports i Mobilitat de la Generalitat, Susi López.
La Generalitat també, conjuntament amb Renfe, ha previst un reforç fort als serveis interurbans per carretera pel cas de que l'oferta ferroviària no fos suficient.
Pel que fa als usuaris, sobre el paper es considera una bona fórmula, malgrat que es critica la manca d'informació oferta als viatgers, tal com assegura la portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies, Anna Gómez.
No s'ha preparat a la gent. Jo avui, per exemple, m'he trobat amb un tren amb gent que no sabia que havia un tall, amb un àudio que informava que no se l'entenia, i l'únic àudio que s'entenia era el que et deia que aquell tren anava a Barcelona.
Tant des de Renfe com la mateixa Generalitat s'han compromès a analitzar a fons el resultat d'aquesta primera jornada del pla i corregir totes aquelles incidències que es puguin detectar.
Unes obres que s'allargaran fins al juny i que obligaran a circular per via única entre les estacions del Garraf i Sitges. Volem saber com han viscut els usuaris d'aquesta comarca. A Esplugues Televisió, Clàudia Brunsó, bona tarda.
Molt bona tarda. Durant aquests 3 mesos que duren les obres, els usuaris de la R2 Sud en queden afectats. I és que en aquesta línia els trens han de circular per una sola via en aquest tram, provocant així una reducció de les freqüències habituals i un increment del temps de viatge en alguns trajectes. Escoltem què en pensen els usuaris i usuàries en aquest primer dia d'afectacions.
Volem és arribar al lloc a l'hora. I aleshores trobo que és complicat. Que si intenten posar busos, si intenten posar alternatives, sí. Però de totes maneres crec que no és la solució correcta. No sé quina és tampoc, però sé que volem arribar a l'hora al lloc quan toca.
Jo vaig cap a Cubelles i bueno, aquest matí he sortit de Cubelles cap a Castelldefels i he trigat un quart d'hora més, perquè el recorregut de Cubelles cap a Castelldefels normalment són 30 minuts, però he trigat un quart d'hora més, he trigat 45 minuts.
Pel que fa a les freqüències, entre Barcelona i Sant Vicenç de Calders hi ha 2 trens per hora i sentit. Entre Barcelona i el Garraf es mantenen 4 trens per hora i sentit, mentre que el tram Barcelona-Castelldefels en circulen 6.
El govern espanyol aprovarà finalment aquest divendres el nou pla de mesures per compensar els efectes econòmics derivats de la guerra a l'Orient Mitjà.
Un paquet que va liderar en un Consell de Ministres extraordinari i que inclourà accions estructurals i conjunturals, com ha detallat la ministra de Transició Ecològica.
Jordi Casino.
Des de Brussel·les, on aquest dilluns s'ha participat en una reunió de ministres d'energia de la Unió Europea, Sara Hagesen ha detallat que el pla inclourà tot un seguit de mesures per protegir els ciutadans més vulnerables i també els sectors més afectats per la pujada dels preus, com ara els transportistes, els pagesos o els pescadors.
Tendremos ese plan de respuesta integral con medidas estructurales y medidas coyunturales. Primero, protección a los más vulnerables. En segundo lugar, a aquellos sectores que están más expuestos, evidentemente los transportistas, el sector agrario, el sector pesquero y también en general, medidas en el ámbito energético para todos los consumidores que se sientan afectados o que han tenido un impacto en este contexto y también medidas antifraude, ¿no? Evitar el fraude, que todo este paquete de actuaciones realmente llegue a los consumidores finales.
Unes mesures que l'executiu espanyol continuarà negociant durant aquesta setmana amb els agents socials i que no inclouria una reducció de l'IVA dels aliments o una bonificació generalitzada del preu dels carburants, com la que es va aplicar ara fa 4 anys als efectes de la guerra d'Ucraïna.
Doncs pel que fa al conflicte, el govern espanyol rebutja enviar vaixells de guerra a l'estret d'Hormuz per facilitar el trànsit a la zona, com ha defensat la cap de la diplomàcia europea, Kaja Kallas.
El ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, ha tornat a fer una crida a la desescalada del conflicte i considera que una solució purament militar mai pot comportar democràcia, estabilitat ni prosperitat econòmica, i que aquesta hauria de ser la postura que hauria d'adoptar la Unió Europea.
España en lo que está es en la desescalada. No hay que hacer nada que añada todavía más tensión, más escalada. Lo que hay que hacer es que cesen los bombardeos, que cesen los lanzamientos de misiles sobre todos los países de Oriente Medio y que volvamos a la mesa de negociación. La solución puramente militar nunca es realmente una solución.
Un Álvarez que ha qualificat de vergonya per la humanitat la situació que s'està vivint actualment al Líban.
Una situació que s'ha repetit avui amb Israel llançant operacions terrestres selectives al sud del Líban contra la milícia Hezbollah.
Segons l'exèrcit israelià, les operacions inclouen el desmantellament d'una infraestructura considerada terrorista i l'eliminació de combatents que operen a l'àrea.
Tornant a la política nacional, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, torna a apel·lar als acords amb Vox després dels resultats electorals a Castella i Lleó.
Segons Feijóo, l'única opció d'estabilitat és un govern del PP amb el suport de l'ultradreta. El president popular ha reclamat a Santiago Abascal el suport del seu partit per a governar i apostar pel canvi polític a Espanya. I des del PSOE, la seva portaveu, Montse Mínguez, ha denunciat que Feijóo blanqueja l'ultradreta.
Ya está bien, porque ya le fallamos a la gente en julio de 2023 y no podemos volver a fallar. La estabilidad no es una concesión al Partido Popular, es una obligación con los ciudadanos. La gobernabilidad no es un favor a un partido, es el respeto que le debemos a la mayoría.
Y la preocupación principal que tienen que tener es que dependen de la ultraderecha y que los pactos con la ultraderecha no son gratis.
Recordem que el PP ha guanyat les eleccions a Castella i Lleó, però es queda lluny de la majoria absoluta i depèn de Vox. La candidatura del popular Alfonso Fernández Mañueco ha assolit 33 escons, dos més que en els darrers comicis. També ha millorat el PSOE, passant de 28 a 30 procuradors, però sense cap possibilitat de governar.
I encara en clau política, el Tribunal Superior de Justícia del País Valencià rebutja investigar l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, per la gestió de la Dana.
El tribunal no aprecia l'exposició que la instructora va plantejar, un fonament sòlid i objectiu que mostri que els fets descrits revesteixen caràcter de delicte. El ple de l'alt tribunal ha descartat obrir una causa contra Mazón per unanimitat dels seus 5 membres. Segons ells, l'expresident no tenia una posició de garant perquè la legislació no li atribueix deures específics a la gestió de l'emergència.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En territori, tret de sortida de la campanya de rec a Catalunya, s'ha fet a les Borges Blanques. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, assegura que aquesta campanya és històricament bona i s'afronta amb tranquil·litat, però reitera en la necessitat de continuar modernitzant els regadius. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
En unes obres a les Borges Blanques del canal Segarra-Garrigues que permetrà regar 700 hectàrees més a partir del juny, s'ha donat el tret de sortida a la campanya de rec de Catalunya, una campanya que s'afronta amb un molt bon estat dels embassaments, però el conseller Òscar Ordeig avisa que s'ha de continuar invertint.
Comencem una bona campanya, històricament bona amb reserves, però alhora també amb la incertesa, amb unes incerteses històriques i amb un clima també extrem que fa que sigui més important que mai seguir invertint. Que ningú es despisti, que el futur no passa perquè hi hagi episodis, campanyes de rec amb reserves tan bones, sinó precisament que ens hem de preparar doncs, perquè la sequera tornarà.
En referència al pantà de l'Albagés, continua omplint-se a molt bon ritme i a l'abril es podria arribar als 40 hectòmetres cúbics, i pel que fa al canal d'Urgell, l'altra gran infraestructura de rec, Ordeig assegura que la modernització s'ha de fer sí o sí, ja sigui començant de manera global o per col·lectivitat si s'aproven. Els pressupostos de la Generalitat es destinaran uns 90 milions d'euros per la modernització dels recs.
Dia de balanç. Avui també els municipis més afectats per les fortes ventades de diumenge. El Ripollès, un dels pobles més afectats, és Campelles, i de fet avui el nucli del Baell continua incomunicat pels talls de llum i la caiguda d'arbres a diferents carreteres. Altres pobles com Molló segueixen sense telefonia ni electricitat. Ràdio Ripoll, Laura Segú.
L'episodi de ventada registrat aquest diumenge ha deixat el Ripollès en greus afectacions tant a nivell d'infraestructures, comunicacions, electricitat com telefonia. En el cas de Campelles, l'alcaldessa Judit Cornellà informa que s'hi van registrar ratxes de fins a 230 km per hora. La situació és de devastació total des de Montagut fins al Baell. En aquest sentit, aquest veïnat ha quedat incomunicat en tots els sentits i no hi ha per fer-hi arribar generadors per tal de donar el servei d'electricitat als veïns i veïnes.
Ahir es va decidir obrir la carretera de Bosch als veïns perquè pogués circular un vehicle. Els bombers no poden passar i, per tant, no es pot portar un generador al veïll.
El cas d'aquest municipi, la Vall de Ribes, s'equipara al de Molló. L'alcalde Josep Coma ha desplaçar-se a Camprodon per tal de poder fer gestions telefòniques com aquesta entrevista.
Tipi, no hi ha previsió de restabliment de res. Vull dir, ni d'electricitat ni de companyies de telefonia. Molló Poble anem amb un generador. La resta del municipi no hi ha electricitat.
La caiguda d'arbres ha provocat que uns 2.900 ripollesos s'hagin quedat sense llum. Els bombers informen que al llarg de la jornada de fortes ventades van rebre 125 avisos, sobretot per la caiguda d'arbres, cablejat i elements estructurals.
I a Girona, el balanç de l'episodi de vent és una setantena d'arbres caiguts, talls de llum i una vintena d'afectacions en cornisses. L'alcalde, Lluc Salelles, lamenta que la Generalitat no hagués enviat aquí cap senyal d'alerta als mòbils. Girona FM, Pau Villafañe.
Segons l'alcalde, la policia municipal ha explicat que des de la nevada de l'any 2010 no es detectaven tantes incidències referents a l'arbre de la ciutat. També es van produir talls de llum en diferents punts que, segons Endesa, es van poder restablir a les 8 del vespre. Davant d'aquesta situació, l'alcalde de Girona, Lluc Salelles, s'ha mostrat especialment crític amb la gestió i el no avís és alert per part de la Generalitat.
Els haig de traslladar que no només jo, no només el govern de la ciutat, sinó el conjunt dels gironins i gironines no entenen per què, no? El dia que es va rebre les alertes, es va enviar els nens a casa, ens van obligar a suspendre totes les activitats, no va bufar el vent, i en canvi ahir que va bufar el vent, doncs la Generalitat no va prendre cap tipus de decisió i vam ser l'Ajuntament de Girona, com la resta d'ajuntaments de les comarques gironines, que vam haver de decidir, no?, sobre la marxa quines decisions preníem.
Salelles ha descrit com a generalitzada l'afectació a Girona amb la incidència destacada d'un arbre que va impactar sobre un cotxe en circulació a la ronda Ferran Puig sense haver de lamentar ferits.
En cultura, la Pau serà l'eix principal de la propera temporada del Palau de la Música. Un concert homenatge a Pau Casals serà l'encarregat d'inaugurar-la dintre del cicle de concerts extraordinaris. David Navarro.
La temporada recorrerà diverses efemèrides, així la commemoració dels 200 anys de la mort de Ludwig van Beethoven fa que la seva obra tingui una presència destacada a la programació, amb una integral de les seves sinfonies. També es celebraran els 150 anys del naixement de Pau Casals, amb un concert inaugural d'homenatge al compositor com a referent internacional de la Pau. De fet, com ha explicat el president de la Fundació Orfeó Català Palau de la Música, Joaquim Uriach, aquest valor serà l'eix principal de la temporada.
En un moment històric com l'actual, marcat per tensions bèl·liques i per incerteses arreu del món, en tots els continents on anem trobem tensions bèl·liques, doncs des del Palau volíem reivindicar precisament el paper de la música com un espai de trobada, un espai de diàleg, un espai de convivència.
En total, 35 concerts, amb la presència de directors com Theodore Currensis, John Elliot Gardiner o Simon Rattle, i veus com la de Nadine Sierra, Cecilia Bartoli o Juan Diego Flores, amb projectes de país com la Missa Solemnis amb Jordi Savall o una òpera de Handel amb Dani Espasa i Vespres d'Arnadí.
I el Festival Grec i el Teatre Lliure celebren 50 anys amb l'òpera dels Tres Rals, una peça que inaugurarà el Grec els dies 29 i 30 de juny i l'1 de juliol, i obrirà també la propera temporada del Lliure el 17 de setembre. Judit Vallès.
L'òpera dels Tres Rals serà l'encarregada d'obrir el Festival Grec 2026 i la temporada del Lliure en un moment especialment significatiu. Les dues institucions arriben a la cinquantena i ho han volgut celebrar conjuntament amb una gran producció que reivindica l'esperit crític de Brecht i el posa en diàleg amb el present. Julio Manrique és director del Lliure.
Com que les celebracions són molt més xules quan es fan de la mà d'algú, quan es fan en companyia, doncs amb la Letícia i amb tots els aquí presents ens va semblar una boníssima idea, doncs que anéssim de la mà i que ens ajuntéssim per emprendre una aventura junts.
12 intèrprets seran els encarregats de portar a terme la proposta dirigida per Marta Pazos amb Dani Espasa amb les regnes musicals, tot plegat amb una nova traducció al català de Marc Rossic que s'arrodonirà amb la coreografia de Mabel Olea. Noms com Nau Albert, Miriam Moucles o Eduard Farelo són alguns dels que es podran veure dalt de l'escenari en un equip ampli coral que reunirà diverses generacions de l'escena catalana per celebrar els 50 anys de trajectòria i projectes compartits.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, Lali. L'Espanyol tanca la 22a jornada de la Lliga F rebent l'Eibar a la ciutat esportiva Dani Jarque a partir de les 8 del vespre. Monforte, que sumen 5 jornades sense guanyar, esperen imposar-se a un rival directe que encadena 6 derrotes consecutives. Un triomf aproparia les periques a l'objectiu de la salvació quan faltarien 8 jornades per tancar la Lliga. Escoltem a l'entrenadora de l'Espanyol amb ganes de retrobar-se amb la victòria.
En línia general és un equip molt semblant. Sí que és veritat que crec que, bueno, que en especial tenen les coses encara més clares. Sí que venen també amb una dinàmica negativa, però per mi això mai és important. És un equip que té ganes de sumar. Esperem un equip que domina molt bé totes les facetes del joc, sobretot en aquesta verticalitat, en aquest bloc, que també ha pressió alta en molts moments. Crec que és un equip complicat perquè es defensa molt bé, rep pocs gols.
L'equip que el partit volíem dir que començarà d'aquí a 5 minuts amb l'Espanyol, que presenta aquest 11 amb Salvador a la porteria, defensa per Domènech, Martínez, Ballester i Vallejo, mig del camp amb Campo, Torres i Torroda, i en punta d'atac la tripleta atacant Baradat, Ángeles i García. En aquesta Lliga F el Barça segueix líder. Aquesta jornada s'imposava 0-2 al Deportivo i el Badalona Women va perdre 0-4 amb el Granada. Per cert, que ja es coneix l'horari del clàssic a la Lliga entre el Madrid i el Barça, serà diumenge 29 a les 9 de la nit, un duel que es disputarà justament enmig dels quarts de final de la Champions, que també enfrontarà a blaugranes i blanques. El conseller d'Esports, Berni Álvarez, ha confirmat que el patinatge artístic entra a formar part dels criteris de l'alt rendiment català. Escoltem Benjamí Pons, el president de la Federació Catalana de Patinatge, i Berni Álvarez, conseller d'Esports.
Suposa el reconeixement d'una disciplina que per la seva pràctica necessita molt de talent i que ha lograt grans èxits per l'esport català. A partir d'ara podrem treballar amb els nostres patinadors i les nostres patinadores per tal de que puguin accedir als serveis que tenen els esportistes d'alt nivell.
Això significarà poder entrar dintre del programa d'ajuts universitaris que podem durant la seva carrera per poder tenir facilitats a l'hora de desenvolupar la seva carrera universitària, també a l'hora dels serveis que dona l'alt nivell català i també entrar al futur programa d'ajuts i premis per reconeixements d'èxits esportius.
I en hoquei gel, el cap de setmana ens ha deixat el títol de Lliga Iberdrola pel Puigcerdà, el seu primer a la seva història. S'imposava per 5-0 al Majadahonda en el tercer partit de la final. El Puigcerdà buscarà d'aquí uns dies la tercera Copa de la Reina consecutiva.
Gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona nit. Adéu-siau.
Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
Like the words of a song, I hear you call. Like a thief in my head, you criminal. You stole my thoughts before I dreamed them. And you killed my queen with just one pawn. This goodbye is no surprise. This goodbye won't make me cry. Can I keep on dancing until I'm dead? Dancing until I'm dead. I'm dancing until I'm dead. Yeah, I'll keep on dancing until I'm dead. Yeah.
little creature of the night. Now I'm haunting your air, your soul, your eyes. There's a goodbye, there's no surprise. This goodbye won't make me cry. Can't keep on dancing until I'm dead.
La xarxa de comunicació local.